Bon dia, passen 6 minuts de la 1 del migdia, moment en què comencem aquí a la sintonia de Ràdio Falset, al 107.6 de la freqüència modulada, aquesta hora del vermut d'avui. Uns 50 minuts aproximadament per fer balanç i valoració de l'actualitat de la nostra comarca. Avui, en aquest estudi de Ràdio Falset, m'acompanya l'Agustí Massí. Bon dia.
Bon dia.
La Dolors Pallejà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I l'Enric Calvo, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia a tots tres i també a tota l'audiència que esteu a l'altra banda i que també podeu participar en aquesta hora del vermut, que hem de començar, com no, amb el tema del dimecres, per posar-li una data, que és aquesta neu que va arribar al Priorat. A l'informatiu la qualificàvem d'una bona nevada per curta i pel que ha tingut pocs efectes. Com la vau veure o com la vau viure aquesta nevada del febrer del 2015?
Home, particularment em va semblar una nevada ideal, diguem-ne, no? És a dir, va nevar al matí o va començar a nevar a la matinada, per tant, ja la gent ja sabia, a les 9 del matí ja sabia com estava la situació. Va nevar el suficient perquè la gent, els nens estiguessin contents per jugar a la neu una estona, i després també el suficient com perquè l'endemà ja no hi hagués massa problemes de circulació pels carrers, i per tant jo crec que va ser una nevada agradable. A més, va anar bé pels camps, que això també és d'agrair, que de quan en quan els pagesos tinguin alguna alegria, i per tant doncs no podem només més que dir doncs mira que bé.
Adolf?
Per mi no és ni notícia, com aquell que diu, no? Perquè és el que de l'Agustí, no? Ja estem acostumats a que nevi aquí, però si ho fa amb aquesta mesura, pues, escolta, pues, penso que tots ho tenim assimilat i la disfrutem i la gaudim, no? Res ha destacat.
Va crear pocs problemes i, per tant, això sí, sempre és bo.
Enric? Home,
una mica agafant aquesta idea de que potser no hauria de ser notícia, però veient que ha sigut notícia a tot arreu, menys aquí, per dir-ho, perquè aquí ha sigut doncs, una cosa que ha entrat dintre la normalitat i que s'ha viscut amb normalitat, i que fins i tot doncs, és un fet bonic, no? Pel que dèiem, que si la canalla doncs, poden jugar un xic amb la neu, jo diria que no hi va haver masses contingències fora d'algun accident a dalt a Pradell, em sembla que hi va haver un accident, una paralització, perquè un parell de camions es van doblegar, però, home, primer, és una cosa bona, perquè és el que toca fer pel temps que estem, no? Em sembla. I per altra banda, si sí, a més doncs, aporta una mica de beneficis per l'agricultura. Vivim un dia diferent, no hi ha masses contingències, després no es glaça.
Aquí entrem, això de glaçar, perquè va glaçar.
Per això sí, ja
però, va glaçar.
Per això ja t'ho dic.
Que dic que el fred que feia el dijous, per exemple, i ahir, era un fred molt sec, i aleshores allí, al lloc on no hi havia neu, doncs no hi havia cap problema.
Agustí,
si aquest fet hagués sigut humit, hagués sigut moltíssim, molt pitjor, no?
A 2:15 avui, Falset, hi havia un grau negatiu.
Sí, però sí, és que estem a l'hivern, estem a febrer, eh? Estem a 6 de febrer. Vull dir, si fos, seria notícia si el 6 d'agost tinguéssim aquesta temperatura, però el 6 de febrer no ho hem de considerar normal.
Per desgràcia,
com
a molts llocs de Catalunya ha sigut notícia la neu, però per un fet que no té res a veure amb la neu, que és veure la resposta que han donat des de les diferents administracions, el fenomen, si es tenia que haver previst o no previst. Clar, des de casa nostra tu acabes dient, a veure, hi havia sal als carrers?
Sí.
Hi ha hagut grans contingències a les línies de comunicació? Diria que no.
Home, a les carreteres comarcals, el dijous...
Que ha sabut extremar la precaució, evidentment. Sí. Ahir mateix continuava sent un moment que els regarols una mica de l'aigua que es desglaçava, doncs...
Sí, a la nit es van gelar.
Igual que la gent que va pel carrer doncs té de fer atenció de no... Ara, més enllà d'això, jo, vaja, que tingui coneixement, cuidado, tampoc, d'allò, no crec que hi hagi hagut cap contingència allò que s'ha hagut de paralitzar una mica l'activitat. Em sembla que era la TV3 que es feia ressò que una mica els cellers havien tingut que paralitzar una mica, home...
Canviar de feina.
Més que paralitzar algunes coses que normalment són senzilles de fer i que no comporten cap mena de gran trasbals, doncs el passat dimecres, dijous, divendres en alguns cellers de
propietat
interior, doncs la cosa s'ha complicat una miqueta i fins i tot en alguns l'accés tampoc era
fàcil.
Lo fàcil que era habitualment.
L'accés a la morera era molt complicat.
Evidentment, la neu sempre produeix alguna mena de problemàtica, a veure, està clar, perquè no és l'estat natural de la terra, no? Que tenir neu al damunt. Per tant, vull dir que aquestes mínimes incidències són allò que diria, bueno, són anècdotes de la neu, no?
I sobretot si s'ha d'anar amb cotxe o d'anar a peu, doncs has d'extremar les precaucions, cosa que et fa bueno, doncs estar més amb els cinc sentits, no? Vull dir que al final és moments d'aquells que pots tindre un petit descuit sense donar-te en compte, no?
De fet, posats a filar prim i analitzar, doncs, per exemple, jo recordo bastants anys enrere, quan anaves per la carretera de Reus i dius, hosti, cada dia tiren sal o sí, no? I ara suposo que amb el tema dels ajustos pressupostaris això no es dona tant. I aquí potser sí que hi va haver un problema, vam tenir la previsió. Jo penso que si s'hagués tirat sal abans que nevés no hi hagués hagut el problema que hi va haver amb els camions, que és el que devia passar a tots els autopistes i...
No, les autopistes més aviat és que els van parar, eh? Aquí és que es va doblegar el camió, bueno, va fer allò...
La tisora que diuen, sí. Vale, no sé, per exemple, amb el tema d'aquests embussos que hi ha autopistes i carreteres i autovies, és a dir, jo penso que aquí hi ha un doble problema, un problema de gestió, que vull dir, com que no s'està acostumat, no se sap gestionar prou bé, el que passa que, a veure, amb l'experiència dels països nòrdics això hauria d'estar més que sabut, i per altra banda hi ha no sé, una història, que és la gent que no creu a les ordres que es donen des de els llocs. Per exemple, heu d'anar amb cadenes, doncs hi ha gent que passa sense cadenes, heu d'anar amb no sé què, i la gent va sense no sé quantos, heu de parar aquí perquè no podeu continuar, i la gent continua, i després venen els problemes. No?
Fixa-t'hi que ara...
Perquè clar, allà a Igualada, els màquines de veres no van poder arribar perquè estava col·lapsada la carretera. Això és absurd, no? És absurd que estigui col·lapsada la carretera i els màquines de veres no puguin arribar a la capçalera de l'autovia, no? Que deia un camioner, diu jo, és que als altres països europeus se posa la màquina de llevaneus al davant i al darrere tothom segueix, i ja està, i no hi ha cap problema. Vull dir, això són que l'administració per aquí, si no gestiona prou bé aquest tema, i per l'altre hi ha el tema de la societat nostra que no és gens obedient. Això a Alemanya, a Japó, a llocs, països així, això no hauria passat segur, perquè quan diuen l'autoritat diu això, la gent compleix. El que passa que aquí les autoritats també a vegades manen coses que tampoc potser no estan gaire ben manades, que aquesta és una altra història, no? La gent tampoc ens creiem massa les autoritats perquè sabem que no sempre manen bé, no? Vull dir, aquí és un problema de societat, no? De costums, no? Jo l'últim dia que vaig venir a la tertúlia vaig comentar, no? Vull dir, desgraciadament tenim una societat, la nostra societat és bastant incívica, però quan dic incívica vol dir que és molt egoista. La gent para davant del cotxe amb segona fila per anar al bar o es posa a xerrar al mig del carrer i si tu passes per la vorera t'has d'apartar tu que camines i no ells que estan parlant, coses així, no? Això és una societat incívica, no?
El que passa que, més enllà d'això que dius, que estic d'acord, però hi ha un problema afegit que, de fet, molts mitjans de comunicació es van fent ressò i la veritat és que es van rebre moltes trucades de queixa en aquest sentit, no? Jo diria que la gent no és tant un tema de desobediència, perquè tothom acceptarà que és un bé per ell. O sigui, escolta, sí,
hauria d'acceptar.
Hauria d'acceptar-ho. Però què passa? Que les relacions laborals i les relacions econòmiques estan muntades de tal manera que la queixa més important, com és lògic, va vindre per la part de petits transportistes. I, clar, quan van començar a trucar gent que tenim allà a la Pimec, escolta, que em tenen parat aquí i aquí no ve ningú i tal, em faran perdre el dia, avui no cobro i a sobre estic aquí, home, també et poses una mica molt lloc de dir, home, es podia haver evitat això, perquè és que al final les relacions econòmiques avui és que són així, és que si no vas allà i no reculls i l'endemà entregues a no sé què, és que ni et pagaran.
Sí,
i a sobre encara, vés amb cuidado perquè encara et penalitzaran. Llavors explica que algú va decidir que perquè queien quatre volves de neu, que no queien quatre volves de neu, calia fer-ho parar tot, no? Clar, tot això jo crec que no és tant un tema de desobediència, perquè tothom té clar que no val la pena jugar-se al físic per d'allò, fent imprudències, però és que tot està tan tensionat econòmicament i en el món dels autònoms.
Evidentment, això hi ajuda molt.
És que també has de trencar una mica una llança per ells. No?
Home, s'ha de dir que si les decisions s'han de prendre en base a les previsions meteorològiques, Déu-n'hi-do l'encert que van tindre, perquè jo recordo que dos o tres dies abans de que caigués la nevada ja hi havia algun mapa que s'assenyalava que podrien caure entre 8 i 10 centímetres a la... parlo de la... del Priorat, per dir, la nostra comarca, i repeteixo, la previsió va estar... fins i tot es va quedar un pèl curta, perquè 15
centímetres a Falset... Aquí no va passar res, aquí no va passar res, aquí estava tot previst ja, aquí no va passar res. M'entens? Vull dir, ahir se va tindre previsió, no va passar res. El problema està, allí no hi havia la previsió prou clara.
No, i no sempre és així.
Tot Catalunya,
no, no sempre és així, perquè no fa gaire, a Nova York també preveien una nevada important, i resulta que tampoc no va ser la nevada que preveien, i havien paralitzat tota la ciutat. Vull dir que s'ha d'anar en compte, i era un dels arguments del conseller, no?, a l'hora de dir què fem, ha nevat aquí, parem el trànsit de tot arreu, aquí no hi ha hagut afecció,
llavors... No, és complicat, això, jo no vull posar el dit a la nafra dient que la culpa és... No, he dit que hi ha certs aspectes que caldria millorar, no he donat pas la culpa, ni era molt més amb intenció...
Penso que es va reaccionar tard, perquè ara tenim neu a les voreres de la carretera, durant el dia fa un sol bastant considerable, aquesta neu se desfà, i a la nit fa unes gelades que déu-n'hi-do, i no hi ha plaques de gel a la carretera, de veritat, perquè doncs, ja estan preparats, ja van donant, ficant la sal, i llavors, almenys... I per l'experiència que tinc, que vaig estar de regidor a la nevada dels 70 centímetres, pues, si tu poses sal per preveure, aquella primera neu que hi ha no qualla. Tens un temps importantíssim per poder reaccionar, per evitar, aviam, si va un camió que va a més velocitat de la que té permès o que sigui, o no para, cuidado, o un possible accident que sempre pot passar, pues, ja t'ho has troncat tot, no? Però lo normal, pues, o sigui, amb un mínim de previsió ja pots
home,
funcionar.
Jo em fa la feta que les queixes han vingut sobretot perquè un dels eixos importants viaris d'aquest país, que a més costa molts diners a tots els que l'utilitzem d'una forma habitual, semblava que no tot tenia per què passar per dir vinga va, l'AP7 trallada.
No, però la P7,
la A2,
tota la comunicació...
Ah, home, potser es tenia que haver previst d'alguna manera, perquè llavors, si talles una via central nord-sud, és evident que quedarà col·lapsat tot. I després hi havia una mica aquest fenomen estrany, no? Sobretot a l'eix d'allà al Bruc.
Sí, la 2.
Un fenomen que jo, a veure, no me'n recordo gaire bé, però aquesta tendència a dir, vinga, tots a dins el túnel, no? A dir, la veritat és que sorprenia, perquè semblava una mica de dir, pues jo no sóc cap tècnic en seguretat, però vaig sentir algú que deia per la tele, escolta, a mi si m'agafo un atac de cor estant aquí dins, com entrarà l'ambulància? I és que és veritat, ho penses i dius, no sé fins a quin punt això està encertat o no està encertat, a part de... I després tot el que va passar al Garraf, que va ser, no era la nevada, però és que són aquelles coincidències tan maleïdes, que hi va haver un accident dins d'un túnel i van quedar la gent allà atrapada durant 4 hores. I la veritat és que quan t'ho poses a pensar dins d'aquests túnels, pues, ha de fer angoixa, no sé, per molt acostumat que estiguis a passar per túnels, però ha de crear angoixa.
No és el mateix passar que quedar-s'hi.
Sí,
no és ben bé el mateix. Recordem que tenim dos línies obertes perquè també volem que ens expliqueu com vau viure aquest petit episodi de neu a la nostra comarca. Són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Hi ha un tema que m'agradaria posar, un subtema de la neu, i més que de la neu, de com hem vist i viscut aquest episodi, és que cada vegada tinc més la certesa que en podem parlar en els termes que n'hem parlat, de poca cosa, més que res de pertindre l'estampa, de postal i poca cosa més, i és el fet de que no va marxar la llum. Jo trobo que si arriba a marxar la llum, tot el que portem dit fins ara, crec que seria molt diferent. I la sensació de la gent també seria molt diferent a la que hi va haver, com ho veieu.
Sí,
claríssim, jo crec que claríssim. A veure, vull dir, moltíssima gent té la calefacció pendent de l'electricitat, i tu imagina't un dia com el del dijous, sense llum, amb segons quines cases, pot ser terrible.
Però també, també seria normal. El que ja és més estrany és el que va passar al desembre, que almenys jo a casa vaig tenir com una mena de servei de mitja potència o el que sigui.
Sí, sí, sí.
Allò sí que va ser estrany i no m'ho explico, i no sé si amb algú va patir alguna...
Sí, va ser general, i crec que venia provocat per unes obres de la mateixa empresa de distribució.
Pues clar, o sigui, ves la jo vaig tallar l'automàtic de casa perquè dius el tèrmic, no? Que no m'entri, perquè sentís uns sorolls a la nevera i a la màquina que dius, ep, això se m'ha acabat.
Anaven a mig gas, clar. Mm-hmm.
A veure, jo ho diria d'una altra manera. A veure, si a sobre d'assumir un augment del cost de la llum superior al 15% a ple mes de gener, tant a nivell d'empreses com a nivell de particulars, amb un desordre que jo crec informativament ja no s'aclara ningú, jo us he de dir que no sé, em creia capacitat per llegir moltes coses, de fet tot, però el que sóc incapaç continua sent el fenomen de la factura de la llum.
Doncs ara està més cara. Eh? Ara està més cara, segons ells.
I deien que havia de ser més barata, o que seria sí. Més barata.
És que més que llegeixes, no t'aclares. Si a sobre, amb un cas com és el de la llum, amb aquest desordre que hi ha, qualsevol incidència, que tots estem d'acord que és una incidència normal climatològica de l'hivern, aquí continuem tenint talls de llum que n'hem tingut.
Mm-hmm. Sense neu.
Sense neu n'hem tingut, i aquest mes de desembre, com dèieu, escolta'm, els que tenim establiments una mica oberts al públic i tal, hi va haver 3 dies que vam patir, amb ascensors mig penjats, i ara no anaven les cuines, i ara no sé què, i jo imagino que doncs, els comerços uns amb els congeladors, sort que no... A veure, això no és normal. Perquè el preu d'aquest servei l'estem pagant, i l'estem pagant a un preu que cada cop és més... Deixeu-me dir, amb comparativa europea comença a ser alarmant. I amb això ja comença a haver estudis que denuncien una mica aquesta situació. A partir d'aquí, escolta, no en tallar la llum, doncs mira, és com dir, el metge estava al cap, eh? O si no, ja.
Hi havia servei. Sí, és una...
A veure,
és
aquí,
que sí,
aquí sí que reclamo la normalitat, de dir, home, i els bombers estaven, eh? Ah, val, no, mira, és que a vegades... Home, oi que tots ho donarem per normal? Pues això també.
No, però millor si no... un centímetre més de pes i igual ja comença a fer caure
perquè
algun
si
cable.
Perquè si és tolerable, arriba un moment que estem parlant d'una gran companyia amb interessos a molts punts del món on el seu negoci és precisament això.
Doncs bé, ja hem tractat la neu, em permeteu que obri un nou tema informatiu. Hem escoltat l'entrevista en aquest cicle que fem als diferents representants de les administracions locals. Hem començat amb Jordi Puigau la setmana vinent, ja us avanço que tindrem a César López, el regidor de l'oposició de l'Ajuntament de Falset, però amb Jordi Puigau hem parlat diferents aspectes del que sobretot ja mirant amb el calendari a la mà el mes de maig en eleccions municipals. Jo entenc que tots, tant els polítics, per dir-ho d'alguna manera, com els ciutadans, ja tenim clar quina perspectiva hi ha fins al mes de maig, però tot i així hi ha algunes qüestions que almenys a mi m'han sorprès, sobretot a la resposta quan li vaig preguntar a l'alcalde respecte a la idea aquesta de convertir Falbar en un centre cultural. La resposta a mi em va sorprendre una mica, no sé si l'heu sentit, quina valoració em podeu fer del fet de que Jordi Puigau doncs bandeja aquesta idea.
Bé, jo he sentit l'entrevista i també m'he quedat una mica sorprès de la resposta. No tant per la resposta en si, sinó per la forma de la resposta. No? És a dir, jo penso que moltes vegades és tan important el fons com la forma. I clar, jo me pregunto, independentment de si la idea és bona o no és bona, independentment d'això, si és factible o no és factible. Jo crec que una de les coses que jo demanaria al pròxim ajuntament que vingui, el que sigui, és a dir, tota la gent, els regidors i els equips de governs que hi hagi, és que donguin la paraula a la gent, és a dir, que obrin l'ajuntament, que l'ajuntament és a casa de tots, no? Aquesta és la primera. Però clar, el que no podem fer és dir, nosaltres tenim l'ajuntament obert, i quan tu els portes una idea com aquesta, no és que te diguin que no, sinó que a sobre te tracten de tonto. Aquest era el problema, no? Jo penso que hi havia una miqueta més de, en aquest sentit, una miqueta més de consideració envers els ciutadans, no? És a dir, un ciutadà pot tindre una idea que a ell li pot semblar interessant, la porta a l'Ajuntament, l'Ajuntament pot dir, mira, escolta, això no pot ser perquè per això, i no sé què, vale, doncs d'acord, cap problema. El que no pot fer és d'entrada dir un no rotund i dient que aquesta és la idea més descabellada que ha sentit mai en la seva vida, no? Bé, a la millor que sigui, idea treballada pot donar fruits i podria ser interessant. Qui ho diu que no? Ho hem estudiat, hem vist els pros i els contres, o ja només és una idea que ja no val la pena ni posar-li l'atenció que requereix? Jo aquest és el tema que a mi m'ha preocupat més, no?, de la resposta aquesta. I demano obertura, però que també obertura també vol dir acceptar idees que en principi poden semblar una mica descabellades, poden semblar, però que millor ben estudiades, ben plantejades, ben estructurades, poden tenir els seus fruits. Mm-hmm. Per què no?
D'entrada, sí, les idees s'han de madurar, s'han d'elaborar, i ja l'entenc la resposta. Potser les formes al lloc on està potser no són les més adequades, però jo potser hagués sigut pitjor encara, no? Perquè no sé ara, jo quan vaig estar a l'Ajuntament no sé ara en quina situació està, però tenim un camp de futbol que el tenia un bon terreny que no era nostre. Llavors,
una part,
i l'altra depenia d'una urbanització o el que sigui. Tenim una artesana que durant molt temps va estar que no li podien donar la llicència d'apertura i no sé com està ara tampoc, però té un problema de calefacció. El meu carrer, no és perquè sigui el meu carrer, però el tècnic de soci va trencar la clavícula baixant en bicicleta, el carrer està igual. Llavors, o sigui, jo entenc que la Falbar no és propietat de l'Ajuntament i entenc que fer alguna cosa amb alguna cosa que no és propietat teva ja m'ha... Inclús he anat més enllà de l'alcalde, quan parlava de fer alguna cosa a l'Euterpe, però l'Euterpe tampoc és teu, o sigui, que és anar fent coses i anar deixant, perquè al final te trobes que hi ha un munt de coses que estan penjant d'un fil depenent de situacions en les que tu no tens el control, però sí. I aquí jo sé que peco de massa auster, val? Perquè, o sigui, si no faria res de cultura, igual tindria els carrers impecables, però i entenc que la cultura també necessita pues, tenir el seu espai
més del que penses molt,
sí, segur, per això soc però després dius, vale, la cultura necessita el seu espai, però hi ha tanta demanda, perquè per exemple Castelló pot necessitar un aeroport per a dinamitzar, no? Però o sigui, realment l'aeroport de Castelló hi ha algú que el...
Falset necessita una sala no tan gran com el pavelló, però més gran que la que pot oferir en aquests moments el segon pis de la biblioteca.
És que jo crec que la cosa no ha d'anar per aquí.
Jo
crec que la cosa no va per aquí. Jo penso que tampoc va per aquí. Jo estic d'acord amb tu, Adolf, amb molts dels plantejaments que has fet ara mateix. Jo també estic d'acord amb tu, que quedi clar. El que passa és que, a veure, jo penso que hi ha una cosa que no podem oblidar mai. Crec que jo la considero molt important. I és que l'orgull, la satisfacció, el sentir-se bé partícip d'una comunitat, això és fonamental. I això fa la cultura, això fa els actes culturals. No sí, fa un carrer ben asfaltat, ni ho fa una infraestructura fantàstica, no. És a dir, un castell sense res, no fem res. Vull dir, els actes culturals el que fan és cohesionar, és sentir-se partícips, és sentir-se útil, és sentir-se part d'una comunitat.
El meu esforç per convèncer-me és aquest.
No vull convèncer-te.
Per convèncer-me jo a mi mateix, no? Perquè sé que és important.
Deixeu-me dir una cosa. A veure, si es compleixen tots els pronòstics, entrarem a partir d'aquest mes de maig en una fase general d'ingovernabilitat. Aquesta és la previsió que hi ha, no? Jo, l'Agustí, penso que ha dit una cosa que jo li he dit altres cops que he vingut aquí a la ràdio, que és el concepte de la participació en un sentit ampli de la societat civil com a manera de marcar el pla estratègic una mica que cada en aquest cas cada municipi ha de seguir. No us reconec que no he sentit l'entrevista, però vaja, pel que dieu és que m'imagino el Jordi té, l'alcalde, té un gran avantatge, el que és el que penso ho diu, i per tant ha sigut tan transparent i tan sincer que ha fet la resposta en aquest sentit. No sé si ha de ser un equipament cultural o ha de ser un equipament del que vulgueu, però segurament s'ha de fer una reflexió sobre el que ha de ser. Jo, la reflexió sobre aquell tros de terreny, deixeu-m'ho dir, és que l'any 92 ja la sentia aquella reflexió i no sé quanta gent ja me l'ha explicat, però continua viva, viu el debat, i que és un debat que ha de comptar una mica a veure com es va fer amb la llei de barris, què podem fer i què podem deixar de fer, i que va ser enriquidor, i penso que ho tenim. Ara, no ho sé, no, tinc els meus dubtes que hagi de ser cultural. No,
jo tampoc, jo no plantejo això. Jo penso que jo repeteixo...
A banda que sigui privat,
jo penso que hi ha una, per mi, abans dels fets, hi ha les idees. O sigui, malament aquells que plantegen fer fets sense les idees al davant, perquè faran coses, però... jo sempre dic, a veure, si tu dones una toixana i fes un mur aquí i fas un mur i no saps per què el fas, doncs el fas de qualsevol manera. Si dius, mira, té aquestes toixanes i fes una casa.
Clar.
Bé, llavors sí que val la pena treballar.
Hi ha d'haver el raonament previ.
Llavors vull dir, jo treballo primer en el món de les idees, que penso que són fonamentals. Un cop tens les idees és quan aquesta idea s'ha de posar en pràctica, no? I aleshores vull dir, i el que no podem fer mai és descartar idees. No les podem descartar d'entrada.
Però fixa't que parlem de Falbar.
No, estic d'acord, sí. Jo estic d'acord amb el que ho dic vosaltres, i que no és municipal, i per tant l'Ajuntament no pot fer-hi res. No, però a veure, però és una possibilitat.
No, és municipal, però faré almenys el meu feedback, no?, dels records que tinc de Falbar. Es fa un pla urbanístic, perquè la Falbar era un terreny que on s'anava treballant cada vegada menys, però s'hi treballava, i era un terreny que penso que era... a les normes subsidiàries era tan industrial, podia ser industrial, com residencial. Es fa un pla urbanístic i es diu que aquell terreny serà residencial i, per tant, té un valor. I llavors ja es parlava amb l'empresa de si es traslladar la fàbrica al polígon. I a mi tenia diverses reticències, no? Perquè pensaves, lo normal és que allò sigui residencial, però si ara hi ha una empresa treballant allà, si comences a tocar, igual se te'n va a Norris tot, no? Va passar sense tocar-ho al final. Però llavors, a més, o sigui, la Falbar és nostra, del municipi? No. Quan val un terreny residencial allà on està?
Però un dinerà que no pot prendre l'Ajuntament per comprar.
Llavors, hi ha tanta demanda cultural com per a fer aquest sobreesforç econòmic perquè hi hagi la Falbar allà? No, jo no ho crec.
És que jo torno a dir el mateix, no és aquest el debat ara. Ara jo crec que aquest no és el debat.
Però el debat és de dir, bueno, pues, s'ha de... hi ha d'haver esforços perquè la gent pues, tingui l'incentiu cultural, pugui trobar els mitjans adequats, però jo penso que hi ha d'haver una proporcionalitat, val? I penso que això és bastant desproporcionat.
Sí, per exemple, hi ha l'escola de música que està penjada en un fil, per exemple, no? I és una institució que Falset té un pes específic prou important, no? Per exemple, aquesta està penjada
d'un fil. Falset i comarca. Bueno, aquest és un altre gran tema que no
entrem. Aquest és un altre tema que per exemple, és les coses que, per exemple, també trobo a faltar jo, o he trobat a faltar jo, en aquests ranys del Ajuntament, és a dir, Falset i comarca.
Ja en parlarem, perquè trobo que deixa un tema important. Permeteu-me que us interrompi, perquè tenim la primera trucada. Després tornarem al tema Falbar i el tema Euterpe, perquè s'estan posant situacions, i a l'entrevista les ha posat l'alcalde Jordi Puigeu, que trobo que mereixen una reflexió. Però primer la trucada. Bon dia, en què parlem?
Bon dia.
Digui'm, Gaspar.
Mireu, deixeu-me parlar una mica. Per començar, heu parlat de neu i neu i neu. Jo em recordo de moltes nevades, principalment de la del 44, de moltes glaçades. He fet molta carretera. Sé el que és anar per aquests mons de Déu amb dies bons i dies dolents. I el sentiment general d'aquest fallo que hi ha hagut aquests dies amb aquest pamet de neu és que els que han d'estar al tanto del que vindrà se van a dormir. I els funcionaris hi són per servir a la societat. I espavil el funcionari, si voleu conservar la penya, sigueu treballadors. Punt. Amb això que ara esteu parlant, no ho sabia això del senyor Caule. A mi em sembla que si s'ha de fer alguna cosa una mica ample al poble de Falset, la primera cosa que ha de fer l'Ajuntament, amb tot el respecte, senyor Caule, és crideu al poble, i que el poble sàpiga anar a la reunió, perquè quan hi ha d'haver una polèmica, el poble no surt, se queda amagat, i hem de donar la, cara per fer alguna cosa. I llavors, si mos ho explica a tot el poble, i el poble decideix tirar endavant, perquè això representarà un gasto gros per la Junta, pel poble, per tots. I aquest deute l'hem de tornar entre tots. I hem de ser sabedors de on volem anar. A veure si entre tots fem alguna cosa. Perquè un poble sense cultura no va. I el defecte gran que portem tots, en general, és que no tenim ni cultura ni disciplina. I així no anem. A veure si reaccionem i volem fer un país, que és el que ens falta. Amb respecte per tothom. Si no ens deixen marxar, però que ens respectin la nostra manera de ser, que és el que necessitem. Un respecte i ganes de fer alguna cosa. Ganes de fer alguna cosa. A veure si entre tots podem fer aquest país que desitgem, però que quan és l'hora de donar la cara per dir hi som, no la donem. Perquè la primera cosa que hem de fer, amb totes les males paraules que al nostre president se li diuen des de lluny, és que aquest home se mereix tot el respecte, perquè ell no ho era, però a veure la reacció de les tres sortides del poble al carrer, a la carretera, va dir, jo tinc l'obligació moral de posar-me davant del poble de Catalunya.
Aquí en moltes lectures, Gaspar, perquè ho va fer el president Mas, i aquí ja, la història ja s'encarregarà de posar negre sobre blanc.
Bueno, però ell no era independent.
Per això mateix.
I ha donat la cara, s'ha posat davant del poble per no fer callar el poble. I es mereix un respecte. Encabat ja veurem com van les coses. Però ara, en aquests moments, el poble de Catalunya, en aquest home, li deu un respecte. I si amb ell lo foten a la presó, hem de dir tots els catalans, nosaltres també hi som. A veure si mos tanquen a tots i mos fan la vida durant uns quants anys.
D'acord,
Gaspar. A veure si tenim sort, bona tarda, i sort i coneixement. I penseu bé.
Veurem.
He vist nevades grosses. L'any 44, la gent gran de l'època no ho havia vist mai. I de llavors cap aquí no s'ha tornat a repetir. Això vol dir que el metre 80 de neu viscut per mi, doncs, pel fet, amb 160 anys hem passat una vegada.
D'acord, doncs, gràcies, Gaspar. Esperem que no torni a passar, perquè si amb el Pamet hem tingut la sort que hem tingut amb 1,80 m, la situació pot ser molt i molt diferent. Havíem apuntat estàvem a la zona de Falbar i Euterpe. L'alcalde també ha parlat de l'Euterpe i ha dit que allí sí que s'hi vol actuar, o que s'intentarà actuar en la mesura que el possible, tot i que, com Falbar, no és de l'Ajuntament. O sigui, sí, no vull entrar en l'argument demagògic d'una cosa sí i l'altra no, però, clar, sí, en aquella zona, en una part, hi pots... vols fer alguna cosa i t'assentaràs a negociar per fer-ho, a la llarga també ho podries fer amb l'altre, no? Tot i que són situacions força diferents.
Jo penso que allí hi ha tres espais prou importants, que és camp de futbol antic, Euterpe i Falbar. Cap dels tres és nostre, tots tres són urbans, però llavors, o sigui, l'Ajuntament té prou eines o prou mitjans, ara no, perquè el tema urbanístic està paralitzat, però té prou eines, prou mitjans, com per a convèncer o seduir per apropiar-se d'una bona part d'aquests espais sense que li representi cap o poc esforç econòmic, no? I és el tema de, pues, si hi hagués bonança econòmica i hi hagués construcció, pues, de dir, pues, escolta, jo no et vull fer mal a tu perquè no pot crec que està molt malament que un ajuntament vagi a fer mal als particulars pel bé comú, i tampoc no és, si allí fos tot edificis, doncs tampoc no es moriria ningú, no? Però dius, bueno, doncs anem a intentar construir alguna cosa bonic, doncs intentant compensar, doncs, edificació d'aquí, traslladar d'allà, intentant compensar, doncs, escolta, doncs, en comptes d'edificar d'aquesta manera, edificar d'aquesta altra, i amb una punta perquè et quedi al mig més, i mirar un pla global i un pla estratègic per poder-ho tirar endavant, i hi ha possibilitats. Ara, si comences, no, aquí feia això, però no és meu, però i com ho arreglo? I això quedarà... I ja t'ho dic, o sigui, tenim un camp de futbol...
Si és meu, no es pot fer res, l'Ajuntament.
És que bueno, aquí falta una reflexió prèvia.
Ah, clar. Sí. Ah.
Aquí falta una reflexió prèvia, és de dir, a veure, normalment, tenint en compte que això és d'uns privats, la primera pregunta que ens hem de fer és, a veure, allò actualment pot tindre uns usos determinat, o en planejament urbanístic que està previst un ús, però l'Ajuntament sí que pot fer una reflexió de dir, escolta, Falset té una mancança d'equipaments culturals, turístics, dels que vulguem, val? I per tant jo vull adquirir part d'això per destinar-ho a allò. Aquesta reflexió, jo que sàpiga, em sembla que no està feta, per tant...
No, però és que és més, o sigui, hi ha uns usos que està definit, que dic, definit quins blocs hi han d'anar, quin alçada hem de tenir i el punt concret on hem d'estar. Penso que inclús la Falbar també, eh? O sigui, me penso. No estic massa segur.
Jo penso que és molt aviat. Però... I si no m'equivoco sobre la propietat dels locals, segurament és un debat estèril aquest.
Sí. No, és que està definit, estic segur, el pla urbanístic està definit.
Jo crec que això ens sobrepassa a nosaltres com a tertulians, no? Vull dir que, perquè és un tema de legalitats i un tema de propietats i un tema de no sé què. Jo penso que el nostre debat ha de ser una miqueta...
D'idees.
D'idees, sí. No, bàsicament d'idees. Bàsicament d'idees, perquè clar, nosaltres ja podem dir que farem no sé què, nosaltres no podem fer res. No podem fer res, ¿verdad? No cal ni que ens ho plantegem, no? Ara, jo repeteixo, jo torno al començament de tot, no? I també torno una miqueta amb el que ha dit el Gaspar, també, eh? És a dir, jo crec que convé obrir més l'Ajuntament, i per tant el que ha dit el Gaspar és veritat, és a dir, a veure, per què no de quan en quan se fan reunions de poble explicant els projectes, explicant el que es fa, per què no se fan algunes vegades algun referèndum sobre algun tema delicat i tothom participa i tothom accepta la participació i els arguments, i s'argumenten les coses i es donen els pros i els contres. Això és obrir l'Ajuntament al poble. Jo crec que això és el que fa falta en els moments. I també això va lligat també el que deia també al començament. És a dir, jo penso que en els moments Falset està, la gent de Falset està desanimada, desil·lusionada. I aleshores el que hem de fer és tornar-la a il·lusionar, tornar-la a animar. I animar-la és que se la sentin seu, tot el que fan. Tot el que passa, se sentin seu, no? I això passa per la participació.
Sí, però, o sigui, tu faries una inversió gran com seria adquirir Falba...
No estic parlant d'això, jo.
Per il·lusionar la gent.
No estic parlant d'això, jo. No t'estic dient que no, això, jo.
No
estic dient això, jo, en absolut.
Jo diria que...
Jo t'estic dient, en tot cas, com a molt, el que t'he dit jo és que l'Ajuntament planteja al poble Falba sí, Falba no, per exemple. Encara, com a molt.
I després també, quan vas a plantejar alguna cosa al poble, també... Has de plantejar alternatives i has de ser conseqüent amb el que planteges.
Una cosa és escoltar-lo, una cosa és escoltar i l'altra fer-ne cas, que són dues coses diferents, repeteixo.
Sí, però tenim un precedent.
Tothom ho ha d'indicar, tant els de l'Ajuntament com els ciutadans, hem de tenir clar això. És a dir, qui pren les decisions és l'Ajuntament.
Sí, però tenim un...
Això està claríssim, però per això se voten cada 4 anys i són els representants legítims del poble. La gent que va a les reunions no representa ningú, se representen a mi mateixos i donen la seva opinió, només la seva opinió.
Però ja és important.
Que ja és important, però l'Ajuntament pot fer-li cas o no pot fer-li cas, o pot fer-li cas en un punt i en l'altre no. Bé, m'explico.
Per exemple...
Quan hi ha diàleg, ningú ha de tenir el 100% la raó. No, de fet, ningú mai la té el 100% la raó.
L'últim referent que tinc d'una consulta així, a més, aquí a Falset, no? És a dir, les butaques a l'artesana. Posen diverses butaques per que la gent escolleixi la butaca que prefereix. Van allí, s'asseuen, la proven i tal, i n'escolleixen una. ¿Vale? I després se'n posa una altra. Segur que hi ha algun motiu pel qual vas posar una altra butaca,
claro,
que, i legítima, però, a més, no? Però per què
jo almenys com a ciutadà, a mi em molestarà que m'hagin demanat l'opinió, que hagi fet l'esforç de provar la butaca i d'opinar, que en surti escollida una que igual no m'agrada a mi i que no se'n faci cas.
Expliqueu.
Deixeu-me dir una cosa. Jo penso que l'escenari polític entrarà en una fase, ho torno a repetir, d'ingovernabilitat a tot nivell. Vull dir que no. Jo, hi ha dues coses que les tinc claríssim. El nou equip que tingui que afrontar l'Ajuntament de Falset, com molts ajuntaments, només tindrà una opció, que serà pensar en petit. Per tant, pensar en grans coses és impossible des del punt de com també ho és, desgraciadament, per moltes economies domèstiques. És a dir, pensar en petit i pensar en petites coses de manera participativa i sempre tenim molt clar prèviament quin valor afegit aporta allò a l'interès general del poble, té de ser la pregunta que s'ha de fer o que jo recomanaria o demanaria, diguem-ho com vulguem. A partir d'aquí, la gent està desanimada, sí o no? Jo no diria desanimada. La gent sap que hi ha unes altres regles del joc. Ara tot passa per dir si ens hem de creure les que ens diuen o les que demanem. I a partir d'aquí podríem parlar del populisme. Vale? Jo penso que les regles del joc són regles bastant clares. I la participació aquests últims anys, i tenim un precedent amb la llei de barris aquí a Falset, que penso que va portar molta positivitat, moltes propostes.
Veus per com tant, que la gent se demana al partit participa?
Jo sempre he defensat la llei de barris com una experiència participativa important.
Jo per l'experiència d'aquest espai sóc bastant escèptic en el tema de la participació.
Pues que, a veure, s'ha d'ensenyar a participar la gent. Però el que tu no pots pretendre mai de la vida és que el primer dia que tu s'hi plantegis una participació a la gent, participi al 100%, participi tothom i participi bé, a més, això és impossible. Això també s'aprèn, i s'aprèn fent-ho moltes vegades, i s'aprèn equivocant-se. Sí. I s'aprèn equivocant-se, com per exemple el judici de les butaques. Potser va ser un error, però a veure, el que et plantejo jo és que mentre es va fer això, la gent estava il·lusionada amb la tria de les butaques.
Però llavors, o sigui, la decepció que t'emportes...
No, és veritat. No.
És el mateix que la llei de barris.
No, perquè després, el que deia abans jo, una cosa és participar, aportar les idees, i l'altra que l'Ajuntament te faci cas. Són dues coses diferents. I això s'ha de tenir present, i repeteixo, no estic parlant de populisme, quan diu el que digui la majoria, no. Qui decideix és l'Ajuntament, que és el que s'ha triat legalment. I per tant, jo demano l'opinió del poble. No vol dir que hi hagi de fer cas al 100%.
Però demana opinió...
És molt diferent, és molt diferent. És molt diferent, No és un referèndum vinculant, diguem-ne.
No.
Estem demanant l'opinió. Què pensa la gent? I després jo, com a representant de la gent, els hi faré més cas o menys cas, perquè clar, qui opinarà serà el 10% de la població o el 20%. No són representants legítims. Però és una opinió que a mi em pot servir.
Tu m'entens que llavors la sensació de la persona pot ser de que no se l'ha escoltat?
No, t'estic dient, si ella participa tenint clar això, no pot...
Pot tenir clar això la gent?
S'ha d'explicar.
Comencem per una qüestió de concepte.
Un altre exemple, aclarim
el concepte, perquè si no parlem de referèndum molt alegrement i potser hauríem de parlar de consulta, perquè el referèndum és vinculant.
Claro, que estic dient jo. Jo parlo mai de referèndum.
És vinculant.
Jo parlo mai de referèndum.
Un moment que ha sortit.
Bueno, però vull dir, jo parlava de consultes, o sigui, preguntar a la gent. Jo, un exemple que et volia dir jo. Fa aquesta tertúlia, jo fa temps que vaig dir, per exemple, que potser que ens vindria posar un cartell que hi posés camp de futbol a la rotonda d'entrada del poble, que posés a la dreta, perquè cada dia em trobo gent preguntant-me avui també, no? Avui també.
Entre altres coses.
Per exemple, aquest és un exemple que em passa a mi cada dissabte, no? Quan vaig a buscar el diari, cada dia em trobo un cotxe que busca camp de futbol. Doncs no costaria res posar un cartell petitet, que no costa diners, crec que m'ha pensat de coses petites. No costa diner, costa molt poc un cartell que posi camp de futbol cap a la dreta, val? Per exemple, això és el que jo penso.
Però és que hauria de dir més coses.
Però a veure, jo vaig a l'Ajuntament i dic, mira, escolta'm, a mi m'agradaria que poséssiu això. La meva participació ja està feta. Que després ho facin o no ho facin és problema de l'Ajuntament. Jo no em puc sentir, me puc sentir malament perquè, mira, allò que hi vaig dir no em fan cas. Però bueno, però que jo ja sabia que podien no fer-me cas. Jo ja ho sé que poden no fer-me cas, perquè ells tenen el que ells més manen, ells decideixen. Per això els van votar, perquè decideixin.
Però tu has fet un suggeriment.
Ja està, crec que estic dient jo.
Jo crec, i no vull acusar ningú de que hagi fet res mal fet, perquè en la llei de barris i jo penso que ha passat absolutament el mateix, l'efecte és el mateix, o sigui que s'ha encetat un procés de participació i per altres motius, que és la crisi que ha arribat i s'ha suspès i tot això, sí, però... la gent ha participat, ha expressat l'opinió, ha fet un esforç i després veu que d'allò, res. Pel motiu, no vull assenyalar culpables, vull assenyalar la impressió que es pot emportar la gent.
No aquí, a tot arreu, estan suspens per un tema pressupostari.
Però... exacte, però, o sigui, però la sensació que t'emportes al final és aquesta, de dir, hòstia, que les vegades...
S'ha d'explicar la gent que quan entra un procés participatiu el que fa és donar la seva opinió, que no vol dir que li haguin de fer cas. Això tothom ho ha de tenir clar, això sempre. Jo vaig en una reunió i me dona opinió, jo la dono. Jo ja sé que millor aquella opinió no, ningú estarà d'acord amb aquella opinió meva. Doncs, bueno,
escolteu una cosa, jo, a veure, parlem de participació, només hi ha tres maneres de participar. Una ja ha sortit, em consulten. La segona, participo activament en determinades àrees sota la responsabilitat pública. No sé, comissions de festes, comissió de no sé què, comissió de tal. Participo i, a més, sóc actiu. Ajudo a tal festa o a no sé què. I hi ha una tercera via, que és la més utilitzada, que és de dir, escolti, la seva opinió és molt important, però facin propostes. Que això és el que fan habitualment doncs, el teixit associatiu, o ho fan un conjunt de gent, un conjunt de persones que es veuen afectades d'un tros del municipi o que es veuen afectades pel que sigui. A veure, les tres vies són vàlides, vull dir, i a banda hi haurien els referèndums i totes aquestes coses, no? Però, a veure, jo, Falset precisament, no és un dels exemples que podríem posar de poc participatiu.
Estem, no. Parlant, a veure, estem parlant de municipi, de l'Ajuntament. Sí, sí, sí. No estic parlant de la participació ciutadana en àmbits de associatiu, sinó que participació, sentir-te que tu participes de la creació o del manteniment o del no sé què del teu municipi.
No, però vull dir que com a Ajuntament sí, sí. O com a municipis igual, no és precisament dels llocs on te podries posar-ho com a exemple de no participatiu.
Ah, no, absolut,
no és un ajuntament que freni. A veure, primera, Falset té una densitat d'associacionisme que per alguna cosa hi deu ser, digo jo. Segona, propostes alternatives que jo sàpiga a ningú se li han negat que se'n presentin. Hi ha hagut tema suficient. Tercera, hi ha hagut reunions amb coses concretes. Hi ha comissions de participació. Ja sigui per festes o ja sigui per qüestions de barri, el casc antic o d'allò, que hi podria haver molt més, sí.
Jo et poso un exemple, estem arribant als últims minuts i em va bé per moure la qüestió. Hi ha eleccions al mes de maig, el Jordi Puigdemont hem sentit que deia que encara no ho sap. Veus preguntes i a part de el Jordi Puigdemont, de moment estem a la primera setmana de febrer, però no se saben o no s'han donat a conèixer els candidats. No sé si és normal o no, els que tenim més experiència en política. Home,
jo crec
local,
que en aquests moments, faltant un mes com perquè s'acabi el pla per entregar les candidatures, és molt estrany que ja no estiguin formalitzades al 90%, diguem-ne.
Jo també.
Em sorprèn. I també sorprèn que ningú ho digui.
A mi no.
Ja està bé, eh? Ja està bé, eh?
No et sorprèn?
No. O sigui, em sap greu que qui ho sàpigui no ho digui, però també jo entenc que pugui haver gent doncs, que no ho sàpigui, i entre ells possiblement el Jordi, que l'he vist una mica de, pues, contradictori, no? En què està molt il·lusionat amb anar i sí, però el fet de que no sàpigui el que encara aquí potser sí que hi ha algun problema, no? O sigui, perquè dius, tancar una llista és molt difícil, trobar totes les persones.
Super, super difícil, sí, sí. I més ara.
Però llavors, o sigui, que a un mes vista no sàpigues encara a on aniràs i el que faràs, doncs, potser és molta improvisació, no?
I més que res és pensar a dia d'avui que una campanya com la que ens espera per aquestes eleccions municipals de Falset del 2015 podrà ser una, entenem, una campanya, els tertulians i els oients, serà una campanya normal, tenint en compte el que dèiem fa una estona de que un gran o grans projectes no podràs plantejar. M'estranya molt que no s'aprofiti aquest temps de precampanya per explicar...
No, però és que a més hi ha plaços legals. És que a més
sí,
hi ha plaços legals.
Hi ha plaços legals
claríssim. S'ha de presentar candidatures tot el dia. i tal dia és, suposo que era fins i fins de març.
Més enllà, crec que és el, no sé, però el mes d'abril.
No, però, no, què va.
Crec que més enllà de, dels de temes legals, és la qüestió aquesta de, jo crec que no serà gens fàcil explicar com, quin falset es vol pels propers 4 anys. Clar, per fer una campanya...
No, però bé, doncs que, no jo, penso, jo amb el que dic l'Enric abans, jo amb el que dic l'Enric abans estic molt d'acord. Jo penso que, és que perquè hi hagi una campanya electoral no s'ha de plantejar grans coses, sinó més val petites coses, però clares i amb recorregut de futur, per entendre'ns. Amb recorregut de futur. És a dir, plantegem coses petites, objectius petits, però que tinguin... s'allarguin en el temps, és a dir, que tinguin beneficis a llarg plaç, no? I tampoc siguem curts de mires, és a dir, ah, farem això i ara ja està, sinó que anem fent coses, però, i repeteixo jo, bàsicament intentem canviar la mentalitat de la gent i la participació, que és el que jo demano, participació.
Jo penso que els partits sempre s'han descuidat tard a l'hora de demanar per fer llistes, però si tu vols anar amb una llista, ho tens facilíssim, no, ja, per poder... O sigui, ja t'ho dic, o sigui, els partits tenen molta...
molta demanda.
Forma, sí, o sigui, tu no saps, almenys per les meves vivències, lo difícil que és arribar a confeccionar la llista i trobar el candidat, a més, a moltes doncs, vegades.
Jo penso que hauríem de fer un anunci a Ràdio Falset dient, oferint espais, llocs a les llistes i que la gent s'hi apuntés.
Jo sé que s'estan movent coses que... de moment no
es poden dir. No es poden dir. És que això no ho entenc. És que això és el que no entenc.
Preservar les fonts, Agustí.
I menys que ho digui un periodista, encara menys.
En
tot cas, no ho dic per tu, ho dic per ells.
No, a veure, ja pots baixar el nivell.
Per què aquests secretismes?
Jo penso que aquí se perden moltes opcions.
Perquè si això, aquestes llistes mig fetes s'obrissin, dirien, ah, mira, doncs aquesta m'agrada aquesta. Doncs m'hi vaig apuntant.
Sí,
si no ho saps, no t'hi pots apuntar.
Jo estic esperant que algú faci el pas i de manera oficial doncs diguin ja tal o no, però de moment la cosa està costant, estarem atents i suposo que tindrem temps abans de que no arribin les eleccions de que ens tornem a trobar tots.
Unes eleccions, aquestes seran unes eleccions que es mouran per un tacticisme total, on les sigles és el que menys importa. Ja sabem que en un municipi petit el que fa és la qualitat personal i la voluntat i el compromís que tens respecte, però aquest cop més que mai, perquè hi ha tants condicionants externs.
És que, per exemple, el que diu, si costa tant, jo no sé per què no s'ajunten tots i fan una llista unitària, que és, jo penso que amb una llista com Falset seria
fantàstic. La llista dels valents.
I a veure, jo crec que no és un problema de sigles, és un problema de veure quines persones i quina és la seva experiència i quin és la seva els seus projectes i quina és la seva capacitat, amb una paraula o com l'entenem.
A veure si la propera tertúlia que ens tornem a trobar tots tres ja tenim més dades jo espero que sí, damunt de la taula. Nosaltres és hora de tancar, ja us anuncio que els 5 minuts el Rius de Vic començarà a les 2:05, 5 minuts més tard del que toca perquè ho necessita fer un got d'aigua, agafar 4 papers. Gràcies a l'Adolf, a l'Agustí, a l'Enric, que ens han acompanyat aquí com a tertulians físics, també al Gaspar, que ho ha fet via telefònica, i a l'Antón Vidal Júnior, que ha estat al control tècnic. La setmana que ve hi tornarem aquí a l'hora del vermut. Fins llavors, que passeu una molt bona setmana, i els que continuen a la sintonia, doncs fins d'aquí 5 minuts. Adeu.
Adeu.